El rap va començar cridant contra les desigualtats socials, però amb les dones va cantar una altra cançó.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Sembla que la cultura hip-hop o la música rap s'han quedat amb la caricatura. El senyor de la gorra al revés, la cadena d'or al coll i la col·lecció de cotxes i xatis. Però justament el hip-hop va sorgir de les classes més desafavorides de Nova York, cap als anys 60, als barris de Bronx i Harlem, com un crit de denúncia contra la desigualtat. Des del principi, en aquesta comunitat va haver-hi dones rapejant i fent d'MCs, però com en tota la història de la música, s'ha obviat a les dones. Si ja fa temps que li vam dedicar un programa al punk, ara volem fer el mateix amb el hip-hop. Parlarem de referents i també de raperes d'avui, que tot i l'èxit encara han de lluitar contra els estereotips i la misogínia. Potser ara, abans de començar el programa, penseu que no en coneixeu de dones raperes. Us sorprendreu. Moltes cançons de les que sonaran avui les heu sentides, però no sabíeu que eren d'elles. No volem sonar un disc ratllat. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Recordeu l'espectacle de la Super Bowl d'enguany? Tothom deia, enguany el hip-hop serà el protagonista. I com no era d'estranyar, van aparèixer alguns dels millors músics de rap de la història. Però tot eren homes. I només hi havia una dona, la Mary J. Blige, que a més no fa rap. Amb aquesta posada en escena que veuen milions de persones al món, es deixava una cosa molt clara. El hip-hop encara és una cosa d'homes. Nosaltres només som una quota. Si hi havia una dona, no cal que fes hip-hop. Amb ser dona, ja n'hi havia prou. Però vaja, això és obviar tota una història de les dones al hip-hop molt important i que la periodista americana Clover Hope explica en el seu llibre The Motherload, periodista musical del Billboard i una de les dones que més en sap d'aquesta cultura. N'ha fet una autèntica bíblia i nosaltres hem parlat amb ella.
Okay, nice to meet you, Clover. It's a pleasure.
Thank you so much for having me. I appreciate it.
A l'estat espanyol no tenim la mateixa tradició de hip-hop que als Estats Units, això segur. Ja em perdonaràs, Clova, si t'acabem fent preguntes que per a tu estan molt superades. Però quan parlem dels pioners del gènere, gairebé sempre parlem d'homes. Però, vaja, que aquest no és un mal només del nostre país, sinó també dels Estats Units. Si ara mateix busco al Google intèrprets de rap, gairebé tots seran homes. El teu llibre, The Motherload, surt precisament d'aquesta frustració, oi? De fet, quan parlem dels orígens del hip-hop, ens acostumem a oblidar de les dones que ho van fer possible. I vaja, que has volgut fer una bíblia del tema, és així?
Yeah, it was exactly the idea of...
Sí, aquesta era exactament la meva idea. Quan ens posem a explicar la història i la cultura del hip-hop des que va començar als 70 fins ara, que és un fenomen global, acostumem a oblidar les dones. Hi ha dones que van causar un gran impacte, que es van fer un nom i que van contribuir al naixement del gènere. Van crear un estil de vida que ara mateix domina el món. El plantejament del llibre era explicar una versió alternativa de la història del hip-hop. Crear una línia temporal dedicada exclusivament a les dones que van formar part del moviment i que eren tan potents com els homes. Volia omplir els buits. Parlar tant dels noms reconeguts com dels que a vegades cauen en l'oblit. Donar una imatge més completa de tot plegat.
Maybe not lesser recognized, like I wanted to kind of just create a fuller picture, basically.
Well, my name is Roxanne. I don't you know, I just a co-rack, a party, and I through the show. I said I met these three guys and you know it's true. So let me tell you and explain them all to you.
Estem parlant que fa gairebé més de 50 anys que existeix el rap i encara hem de lluitar per posar en un lloc a les dones? No ho trobes una mica trist? Creus que els homes que s'hi dediquen no són prou feministes, potser? Potser haurien pogut donar més suport a les seves companyes?
Well, hip-hop, you know, like people kind of consider it this genre that is dominated by men. You'll hear this term a lot.
Molta gent considera que el hip-hop és un gènere dominat pels homes. És cert que el hip-hop que s'acostuma a associar amb els orígens del moviment, els 70 i 80, ve de grups formats per homes. Era la percepció que s'entenia en un inici i aquest protagonisme masculí ha continuat existint. La cultura del hip-hop va néixer al carrer. Eren colles de nois del Bronx que s'ajuntaven i creaven la seva pròpia forma d'entreteniment. El rap, els DJs, els grafitis, no només era música. I també hi havia noies involucrades. Però, per desgràcia, vivim en un sistema on els homes s'emporten el mèrit de tot infinitament més ràpid i amb el hip-hop va passar el mateix. Els nois que hi estaven ficats tenien prou poder i influència com per encarar-se amb la resta i assegurar-se que ells serien els més populars de tots. Per exemple, un dels primers assajos del llibre parla de Roxanne Shanté. Als 80 era una MC jove amb molt de talent i sempre la ignoraven perquè era una noia. Els nois no volien reconèixer el seu mèrit, per bona que fos, i els que decidien qui era el millor eren els nois, així que les dones sempre acabaven marginades. Es veu molt clar com va anar passant al llarg dels anys. Les dones quedaven eclipsades.
The girls and the women who are doing it. So, you know, it's, I think you can see how that happens over the years and then overshadowed. Women become overshadowed.
Ara sentim la Roxanne Shanté i precisament et volia preguntar per ella, aquesta dona que sentim ara. Comences el llibre explicant que als 80 va estar a punt de guanyar una batalla de rap, però finalment el jurat no li va adjudicar la victòria. No estaven preparats perquè guanyés una dona, bàsicament. La pròpia Shanté diu que és així com va néixer el concepte de dona rapera. Ja no eres el rapper o l'MC en general, sinó una dona rapera, com si et minimitzessin. La simple etiqueta ho va fotre tot en l'aire? Com ho veus?
El llibre comença analitzant el terme dona rapera i com només serveix per separar les dones de la resta. Tothom rapeja, però cal crear una categoria diferent per les noies. A les dones raperes les hem de veure i jutjar amb uns altres ulls, com si fossin inferiors als homes. Això també passa al món de l'esport i en altres sectors on les dones tenen categoria pròpia i quan es parla de qui són els millors, sempre s'acaba parlant d'homes.
Naming men. I don't know.
Al llibre també esmentes altres termes diferenciadors. Déu-n'hi-do, com dir, per exemple, fem-sí en comptes de MC, o com aquesta que sentim ara, la Lady Sovereign, que era coneguda com l'Eminem femenina. Atenció, o sigui, conèixer una persona perquè en recorda a un home. Per què creus que tants homes del hip-hop no volen tractar-les com iguals? Els fa por el poder de les dones? Per molt que hagin canviat les coses, el rap encara està dominat per homes, no? Com deies?
Yeah, I think they kind of just...
El que em sembla és que les dones no semblen competències, sinó complements, com una categoria diferent. De la mateixa manera que existeixen molts grups de hip-hop on només hi ha una dona. La idea és que ni és millor que els homes ni mai podrà fer-los la competència, així que sempre acaba arraconada.
Ho dèiem al principi, a la Super Bowl d'enguany, que és com un dels espectacles que més gent veu del món, el rap va ser el protagonista. I van aparèixer, atenció, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar i només una dona, la Mary J. Blige. Tens la sensació, volíem preguntar-t'ho, que les dones acaben reduïdes allà a una quota de representació?
There ends up being just kind of like a spot for the woman and it's, you know, like, okay, like, here's your...
El que acaba passant és que se li reserva un lloc a la dona. Se li diu, aquí tens el teu espai, en comptes de plantejar-se si tot podrien ser dones o si es podria barrejar més sense tancar tant les categories. La Super Bowl no va tenir cap dona rapera. Mary J. Blige és cantant d'R&B i és llegendària, però era el primer cop que se li donava protagonisme al hip-hop com a gènere, no només com a secció dins d'un altre número, i el que vam veure va ser un grup d'homes. Només això ja ens ensenya com estem. Hem progressat, però ens queda feina a fer. Quan expliquem la història del hip-hop, només parlem d'homes. És exactament el que vam veure en aquella actuació.
Com a periodista, jo també tinc una curiositat. Tu no ets rapera, però sí que ets una dona que escriu sobre hip-hop. Què et diuen? T'has sentit jutjada o menys tinguda per ser dona al llarg de la teva carrera?
It might be different for just like different women in the industry, depending on where you worked and like how which era you came up.
Pot ser que diferents dones tinguin diferents experiències a la indústria, depenent d'on hagin treballat i en quina època. Jo em vaig ficar a la indústria musical com a escriptora i periodista a mitjans dels 2000, just després d'acabar la universitat. Aleshores, el hip-hop ja estava establert, però encara era un gènere molt jove. No té la mateixa història i recorregut que el rock and roll, per exemple. I sí, en algunes ocasions em vaig trobar entrevistant rapers que em deien «Però tu què en saps de hip-hop?» o que em veien massa jove i es preguntaven per què els estava entrevistant una nena. Havia de fer-me valer constantment. Però al capdavall jo sabia què em feia. Tenia confiança en les meves capacitats.
You know, like, I'm a writer, like, I know my stuff.
Spinderella cut it up one time. Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Tu vas créixer escoltant hip-hop com moltes nenes negres als Estats Units. De jove, tenies referències de dones que s'hi dediquessin?
In the mid-90s...
Vaig començar a escoltar hip-hop i R&B a mitjans dels 90. Era aquella època on comences a descobrir música per tu mateixa o, en el meu cas, gràcies a la meva germana. Fins aleshores, havia sentit el soul i el reggae que el meu pare posava per casa. Era un adolescent que anava trobant els seus gustos musicals. Vaig comprar-me els CDs de Salt and Pepper, Missy Elliott, Lil Kim, Foxy Brown. Aquestes són les dones que vaig descobrir al principi de tot.
I que surten al llibre, eh? Però parlem de lletres, perquè al món del rap hi ha moltes lletres que són directament abusives amb les dones o que les objectifiquen. Ja sabeu, tota aquella cosa, tot aquell món del bitch, tu bitch, què fas aquí? Tu n'eres conscient de més jove de tot això? Com concilies el teu amor pel rap amb segons quins temes que s'hi tracten?
It is that kind of ongoing contradiction of being a woman in hip hop with, you know, like and being a woman enjoying this.
Hi ha una contradicció constant entre ser una dona al món del hip hop i ser una dona que escolta hip hop. Pot ser un gènere molt agressiu contra les dones, el llenguatge que es fa servir, les històries que s'expliquen i la indústria en si mateixa tampoc és un lloc segur per les dones. Quan era jove, sentia que ens tractaven de putes i sabia que havia de trobar un terme mig, poder gaudir de la música sense deixar de ser crítica. És una relació d'amor-odi, però la vida és molt complexa i hem de ser capaces de trobar l'equilibri entre totes dues coses. Quan ets una dona, ser fan del hip-hop et genera un dilema que no s'acaba mai. Part de la meva feina com a escriptora i periodista es dedica precisament a analitzar això.
Contend with that. Maybe the writing and the work that I've done as a journalist tries to dissect that.
Tot i així, podem parlar d'un nom. Sembla que clarament va haver-hi una pionera. I aquí diu que Sha-Rock va ser la primera dona MC de la història. Es fa difícil sempre assenyalar una persona com la primera. Però sigui com sigui, quina és la seva rellevància al món del hip-hop?
Right, so the book opens with an entry on basically the first women of hip hop.
El llibre comença amb una entrada sobre les primeres dones del món del hip hop. Eren noies que als 70 es posaven a rapejar, a fer break dance, a fer de DJs. MC Sha-Rock acostuma a ser considerada la primera dona MC, com a mínim la primera amb més reconeixement. El que em sembla interessant és que hi ha altres dones que reclamen el títol de primera MC de la història. Només el fet que hi hagi una baralla pel títol ens parla de la voluntat de ser recordades, de la importància de la història, quan els homes sovint no han de preocupar-se d'això. Quan la història et deixa de banda, el mínim el que pots aspirar és un títol que et doni cert reconeixement. Trobo que és una discussió molt significativa i per això la vaig incloure al llibre. Sha-Rock és el nom que sentim més sovint, però també hi ha la Debbie Dee, la Pebbly Poo, adolescents. Eren adolescents que feien música i van estar ficades al hip-hop fins i tot abans que es digués així.
Making music and basically hip hop, before it even had a name, the name hip hop, you know.
Fat fat bitch on everybody's by. A DJ spinning and said, my. Flash is fast, flash is cool. Francois hip hop, flash ain't no do, and you don't stop. Sure shot. Go out to the parking lot and get in your car. Drive real far, drive all night till you see a light. It comes right down, lands on the ground, and out comes the man from Mars. And you try to run, but he's got a gun. Shoot you dead, and then he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars. You eat Cadillacs, Lincolns too, Mercury and Subaru.
I ara pensareu, oients, escolta, i per què ens ha posat la Virgili i la Blondie? Doncs perquè encara que el rap va néixer al Bronx i va néixer com una música de la comunitat negra, Blondie és la primera que aconsegueix arribar a les llistes del Billboard amb un tema de rap, i és justament aquest Rapture. I per què ho expliquem tot això? Doncs perquè ara parlàvem de la MC Sharrock i es va donar a conèixer justament en part gràcies a la Debbie Harry, a la cantant de Blondie, perquè ella li va demanar que actués al Saturday Night Live de l'època que ella presentava durant una temporada. I Clova, jo t'he de preguntar llavors una cosa. Són sempre una altra vegada les dones les que ajuden altres dones? Aquest també va ser el cas?
With that performance, basically.
MC Sharrock formava part de Funky 4 Plus One, era la noia del grup. Van actuar al Saturday Night Live i es van convertir en un dels primers grups de rap d'aparèixer en una televisió d'àmbit nacional. En certa manera, van presentar el hip-hop al món. Part d'això és gràcies a la seva relació amb Debbie Harry, que tenia relació amb Fab Five Freddy, que per aquella època es movia en molts àmbits diferents. Més que col·laboració entre dones, aquest cas en concret em sembla de cooperació entre artistes joves que s'ajuden els uns als altres per arribar als escenaris més grans.
Stars wanting to kind of like get on a bigger stage.
Que curiós que la primera que va arribar al Billboard, tot i que era una música de la comunitat negra, va ser una blanca. Coses que reflexionem. Tornem, Clover Hop. Tot i que el rap era una música d'homes, també va haver-hi al principi grups sincerament de noies. Si al món del soul hi havia grups emblemàtics com les Shirelles o les Ronettes, al rap hi havia, atenció, les Mercedes Ladies. Ens podries parlar una mica de la seva importància històrica?
Right. Mercedes Ladies was one of the first groups of group of young women MCs.
Les Mercedes Ladies van ser un dels primers grups de dones MC. No és gaire comú veure bandes formades exclusivament per dones, de la mateixa manera que pots trobar el Wu-Tang Clan, ASAP Mob o G-Unit amb 50 Cent. Hi ha molts exemples de grups masculins i les Mercedes Ladies són una raresa. Van formar part del Big Bang del hip-hop, on les noies ho provaven tot. Si existien les Supremes, per què no podien existir les Mercedes Ladies? Actuaven juntes i duien vestits a conjunt. Era la seva manera d'expressar l'amor que sentien per un gènere de música que estaven ajudant a construir sense saber que creixeria tant. Em sembla una història molt bonica d'explicar.
You know, and I think that's a really cool just kind of story to tell.
Hi ha dones blanques també que rapegen, però la història del hip-hop la va escriure la gent negra dels Estats Units. El teu llibre, la gran majoria d'artistes de qui parles són afroamericanes. Com és que no hi vas incloure dones d'altres països i continents com Europa?
Right. Well, I'm writing the story from my perspective. When I started out writing it, I wanted.
Vaig escriure des de la meva pròpia perspectiva. Quan m'hi vaig posar, vaig decidir que volia una història del hip-hop que em representés a mi mateixa, una noia negra que ha crescut sent part de la cultura. És una bona pregunta. Hi ha moltes dones que representen el hip-hop arreu del món i jo només n'he representat una fracció. És la història nord-americana, dels orígens de tot, del Bronx. Tant de bo hagués tingut 2.000 pàgines per incloure-hi més dones, però volia una narrativa més concisa que jo pogués explicar. Una història del hip-hop, de com va créixer Amèrica i com moltes dones joves que s'hi dedicaven eren negres. Em volia centrar sobretot en això.
Focusing pretty much on that.
Sovint les dones del rap eren explotades a nivell professional o treballaven per altres persones i mai es reconeixia la seva feina. N'hi ha moltíssims exemples, els expliques al llibre. Et sorprèn que passés i encara passi això?
Well, I mean, I think I knew the music industry is just exploitative. Probably.
En fi, sempre he sabut que la indústria musical és molt explotadora. Potser és una de les indústries que més explota els seus treballadors. Els contractes són terribles pels artistes. No els donen els drets de la seva pròpia feina ni els paguen el que es mereixen. És un negoci duríssim. Quan ets una dona a la indústria, el que vius és el mateix que en qualsevol altre lloc. Et pagaran menys i no et veuran tan capaç com els teus companys. Això, la veritat, no és cap sorpresa. Les dones negres cobren menys que les blanques i les dones en general cobren menys que els homes. Costa molt que reconegui la feina de les dones a tots els nivells. Les raperes s'enfronten als mateixos problemes. Volen contractes justos o el seu lloc sobre els escenaris, poder actuar, fer gires, fer diners, i sempre troben obstacles.
Salt and Pepa van ser importantíssimes a la història del hip-hop. Van ser les primeres dones raperes a guanyar un disc de platí i un Grammy. La recordem per cançons icòniques com None of Your Business o Push It. Parlaven de la regla, feministes quan ningú ho era. Vaja, parla'ns una mica d'elles.
Much of their music was like pro women and all about like kind of solidarity and wasn't necessarily like a marketing.
Gran part de la seva música estava a favor de les dones i parlava de solidaritat femenina i no era cap estratègia de màrqueting. Ara estem acostumats a que tot es redueixi a un hashtag. Elles apostaven per la igualtat, expressaven lliurement la seva sexualitat i a l'altra cara de la moneda trobem que una bona part del seu material l'escrivia un home, el seu productor Harvey. La situació és curiosa. Parlaven d'independència, d'expressar-se lliurement, mentre elles no gaudien de la independència que predicaven. Trobo que aquest cas és la representació perfecta de com és ser una dona en aquesta indústria. Pots llançar un missatge i que la teva realitat sigui tot el contrari. Al llibre parlo de Salt and Pepa i de com les seves cançons, els seus àlbums, el seu missatge, el seu moviment van contribuir al feminisme a escala global. Però també hi van afegir complexitat.
Added a bit of complexity to it.
Instinct leads me to another flow. Every time I hear a brother call a girl a you're a trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cut-off shorts on right because it was crazy hot.
Parlem d'una altra dona meravellosa que aquí la vam conèixer molt, Queen Latifah, que també va marcar un abans i un després, cantant allò de Who you calling a bitch? O sigui, a qui li estàs dient puta, prostituta, amb aquella cançó que es deia Unity. Fins aleshores, els homes del rap havien insultat les dones a les seves lletres. Ara eren elles qui prenien el poder fins al punt de fer servir alguns dels seus insults que els llançaven com a símbol de poder.
Queen Latifah was part of that 90s movement of
Queen Latifah formava part d'un moviment dels 90 on les dones del rap volien fer-se sentir. Presentaven un contrast, tenien tota la intenció de rebel·lar-se contra l'energia masculina que regnava a la indústria, contra la misogínia present a totes les cançons. Temes com UNITY o Ladies First de Queen Latifah són una mostra de com aquestes dones demanaven respecte.
Ladies First and songs like that show how much they're kind of like clamoring for respect. To the MI, brr, cat like a semi. Niggas stole my car, won't you get my? Give your ass a black eye. Oh, say bye bye. I'ma give your body to the sky. Run through your clip. Nigga, you pissed on trip. I'ma have to bust you in your lips. And the whips, better have a whole lot of chips. Cause I ain't for no nigga giving tips. She's a bitch. When you say my name, talk more junk, but won't look my way. She's a bitch. See, I got more cheese. So back on up while I roll up my sleeve. She's a bitch.
Hi ha molta gent que encara creu que les dones del món del hip-hop no escriuen les seves pròpies cançons. Aquesta és una altra de les històries que corren. Quan tenim exemples d'escriptores magnífiques, Missy Elliott, Bahamadia, Lil Kim...
Els negres literaris són un tema molt tabú al hip-hop. Sembla impossible que algú tingui cançons escrites per algú altre. En el cas de les dones, la gent s'ho acostuma a esperar més. Ha passat amb Foxy Brown, amb Lil Kim i Biggie Smalls. En alguns casos són col·laboracions. En altres és totalment cert que hi ha homes escrivint lletres per dones. És un fet. Però, per descomptat, també hi ha homes que escriuen per altres homes. El que passa és que les dones les acusen més sovint de tenir algú altre escrivint lletres. lletres. El problema és més habitual.
Sober. Bum bitches know better than a star shit. Niggas love a hard bitch. One that get up in the nigga's ass quicker than the enema. Make a cat bleed and sprinkle it with vinegar. Kidnap the senator. Make him call his wife and say he never coming home.
Hem de parlar de com ha evolucionat el hip-hop fins a dia d'avui. Actualment es dona moltíssima importància a l'estètica de les dones del món del hip-hop. Sembla que per ser rapera cal tenir una imatge molt concreta o fins i tot que estàs obligada a sexualitzar-te, eh? Segur que tenim alguns exemples al cap. Què n'opines d'això?
For women rappers, image has always been just kind of like a central.
La imatge sempre ha estat una part fonamental de la cultura per les dones del hip-hop. Si ets rapera, s'espera que tinguis un cert aspecte. A partir dels 90 es va començar a assumir un cert nivell de sexualització de les raperes famoses. Has de portar això o allò o tenir un estil específic. La percepció que el públic té de tu canviarà si decideixes no dur el biquini, vestir-te de carrer o portar roba ampla. L'estètica forma part de qualsevol artista, però en el cas de les dones del hip-hop és una mena d'obligació. Essencialment, s'espera que vengui sexe. El que passa és que actualment hi ha dones que estan agafant les regnes de la seva pròpia narrativa, com Cardi B i Megan Thee Stallion amb WAP, per exemple. Moltes dones són capaces de crear la seva pròpia imatge, sigui sexualitzada o no. El que estan fent és oferir una estètica que les fa sentir còmodes i, per mi, això és el que compta. Qui ets com a artista i com ho expresses? Tenir el control i no ser controlada. Trobo que això és més important que qualsevol altra cosa.
Gràcies, Clover Hope, i a totes les oients que tinguin ganes de recuperar aquest llibre meravellós. Es diu The Mother Load. Jo el vaig comprar a Amazon. És accessible, es pot fer, el podeu comprar en un altre lloc, fins i tot el podeu demanar a alguna llibreria d'Estats Units, o potser aquest estiu, si aneu de vacances, també el podeu comprar. Moltes gràcies, Clover.
Thank you.
Gràcies pel vostre interès i per contactar-me. Us ho agraeixo molt i m'alegro que t'hagi agradat el llibre.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa. The street is hard when you come close. Aunque molde mis emociones por miedo a derrota. ¿Cuántas pruebas más necesitas para darte cuenta que el destino es una excusa?
Les Niñas del Corro són sobretot dues raperes, Felina Vallejo i Laura Bonsai, 23 i 25 anys. Són joves, sí, està claríssim, però els agrada el hip-hop clàssic. Això és el que han mamat des de petites, ara ens ho explicaran. Són del Bassós, una de Bon Pastor i l'altra de Sant Adrià. Es van conèixer als voltants del Magba rapejant, tenien amics en comú, però no es coneixien. Van començar a fer proves, van anar pujant temes i vídeos al YouTube des del 2018. La Barcelona cool, podríem dir, avui escolta trap. El rap va néixer com a protesta. Potser ens venen a dir, Les Niñas del Corro, que encara hi ha moltes coses per queixar-se, coses que no van bé. Si la Mala Rodríguez deia allò, cantava allò de Lo mío pa mi saco, elles canten Lo mío pa mi barrio. Acaben de treure el primer disc, es diu Ona Bogueixa, i ens fa molta il·lusió que estiguin aquí. El brazo y lo cortaron. Se escuchija, me comí la culpa entera. Gatekeeper, protege a Neki, tu equipo. Saca la cara si lo necesita. Benvingudes les dues, em fa molta il·lusió. Soc molt fan vostra, Les Niñas del Corro. I vaja, em fa molta gràcia que estigueu aquí. Això que he explicat una mica a l'entrada, va ser així? Podeu dir, no és mentida, estàs mal informada, cap problema. Com va anar la trobada entre vosaltres i això que dèiem, no? Sembla que la Barcelona cool escolta trap. Vosaltres, en canvi, tot i que no us toca, podríem dir per generació, us ha agradat una altra música, no?
Sí. Mm-hmm. Hola, Montse, primer de tot.
Hola.
Estem nosaltres també superencantades d'estar aquí.
Sí.
Sí, pràcticament és el que has dit. Ens vam conèixer doncs, en diferents esdeveniments de rap, de concerts o de batalles de gallos en aquell moment. I bueno, com, òbviament, en aquell moment no hi havia moltes dones, entre nosaltres, a part de reconèixer-nos i veure que sempre érem les mateixes, els mateixos esdeveniments, doncs intentàvem crear aquesta xarxa també entre nosaltres, d'acompanyar, d'anar juntes, d'anar sempre doncs, amb els nostres col·legues. Un dia, sense voler-ho, ens vam fer una cançó juntes i va néixer el grup.
Sé cuál es mi sitio, pero no me quedan fuerzas, ni por la patria ni para levantar barreras. Abro un puto libro que ni saben lo que ondeas, si votas por principio, no por pasta en la cartera. La vida a veces pesa con lo que acarreas, hay que cambiar las cosas para que sean de otra manera. Debemos apoyarnos las unas a las otras, que a mí también me han tachado de grupo y compañera, mezclando sentimientos como de costumbre, pendiente la persona y no la forma que me alumbre. Mal. Me estoy buscando hasta que espante, te juro que esta racha no se las aguanta nadie. Ya, cansadita de este cuento, aunque me lo intenten vender a pachas pa' que luego me lo nieguen. Dime quién te sube y te diré quién eres. Te harán aprender a saber qué es lo que quieres.
Fins i tot he sentit que, o ell has dit en algun lloc, que alguna vegada, fins i tot sortint de festa, us gravàveu i immediatament ho penjàveu al YouTube.
Sí,
això,
és que...
això s'ha d'estar molt segur, per fer això.
Sí, és que, de fet, aquests primers temes que vam pujar al YouTube no eren ni en vídeo, eren... És que el primer tema era, és el meu gat. La portada és el meu gat, saps? I després el primer vídeo pues, és d'una sí. nit de festa, en realitat. És que també... Sin pretensiones, saps? Sin ninguna
Exacte.
Pretensió.
Al principi també volíem, doncs, aquest temps estàvem una mica en contra de fer un vídeo que s'imaginin pues, que soc superalta i rúbia i no sé què, que... saps? Com, que es pensin qui soc o que vulguin saber qui som, però al final doncs, ja també ens vam cridar de diferents llocs per anar a cantar i tal, i era inevitable doncs, que et gravessin, que et fessin fotos, i doncs ja vam decidir doncs, bueno, fem un videoclip i endavant.
Sí, volíem conservar com aquesta cosa de... No sé qui ens ho va explicar, que no sé qui pensava que Kiss i jo en realitat era negra, saps? I volíem com...
Pues, sí, crear una fantasia al vostre voltant,
sí,
no?
Sí, sí, que una mica recuperar això de que ara ja no perquè els mitjans són diferents, no? I amb les xarxes i tal, així que no sé.
Nada por vivir, wanna rise again. Crear pa' definirme, solo por crecer, buscando excusas por el miedo, vi su propia piel, y ahora que me siento, tú no me ves.
Ho dèiem al principi, jo tinc molta curiositat per això, no? Sou gent jove, que més aviat sou de la generació trap, i dels vocoders i tot això, i vosaltres d'on us ve que us agradi el rap clàssic? Perquè sé que amb Gata Katana éreu molt fans i va ser el moment de trobada, de dir, si Gata Katana ja no hi és, hem d'estar nosaltres aquí, però de més enrere, què és el que sentiu i com hi heu arribat?
Realment, aquestes referències venen de referències... O sigui, d'altres persones més grans que nosaltres, no? En el meu cas va ser el meu tiet, que també, pues, bueno, també tenia un grup de música al barri, que era com un poc el pionero que va portar el rap i tal. I ell, pues, re, em portava un pen amb música i pues, igual me traia el disco de Wu-Tang Clan, el de Ice Cube i el de tal, i el de Cypress Hill. I venia el dia següent o a la setmana següent i em deia, l'has escoltat? I comentàvem el que era això, no? I clar, ell em portava aquestes referències seves, no el que s'estava escoltant en aquell moment, potser el que deies tu abans, no? A Barcelona.
I clar, quan comences a rapejar, què passa? Que éreu molt bones a literatura espanyola o com anava la cosa? És a dir, quan comença una a provar de fer les seves pròpies rimes i quan se sent còmode amb això? Perquè una cosa, després ja ve la producció, però trobo que la primera feina, és a dir, igual que no tothom pot escriure poesia, el rap té una exigència molt bèstia, que és la rima, no?
Sí, però jo crec que ho vas aprenent, això, no? Jo ara escolto coses que escrivia amb 12 anys i dic, ostres, me tiro de los pelos una mica, no? Perquè també
bueno,
vas millorar.
12 anys és molt precoç, eh?
Sí, sí, molt precoç. L'altre dia vaig escoltar un tema meu amb 12 anys i és millor de lo que pensava, eh? També t'ho dic, però...
Clar, però que... és, tu també, és, com que el que has escoltat és rap, et ve la idea de tu també vols fer això i també és la teva forma d'expressar-te. Igual que una persona que li agrada molt la pintura s'expressa doncs, pintant. Doncs, potser en aquell moment acabo de trencar amb la meva parella i tinc 15 anys i estoy super dolida perquè todo me duele más en esa edad, doncs escrius i no sé com que ho transformes d'aquesta manera i ho expresses d'aquesta manera també.
Sí, i ho vas millorant, és això, no? Que tu dius, a mi me gustaría que esto sonase así porque el que yo escucho suena así y no... Como que lo vas amoldando, no? Una
tot,
mica.
Tot i així, el rap sempre té un punt, el rap clàssic sobretot, això que dèiem de de parlar de la injustícia, d'aquest enfado, d'aquest cabreig, que ara ella em parlava de quan ho deixes amb el nòvio, no em parlava d'Estava muy triste mi habitación, que llavors faria pop, sinó que estava molt enfadada, estava molt enfadada. Sí. I hi ha un punt de ràbia per escriure rap a dia d'avui encara? S'ha de tindre com mala llet reconcentrada? S'ha de ser del Besòs? Què exactament?
Sí, aviam, al final el rap, una de les característiques que té és que és protesta i és denunciar o senyalar o expressar des de les teves paraules una cosa, una opressió que tu també estàs visquent, i més quan nosaltres som dones, que com tu mateixa has dit, a part que el rap és un món d'homes, és un gènere que nadem a contracorrent, que no ens toca i que, per tant, hem de lluitar molt perquè doncs, les noies de la nostra edat escoltin aquesta música, perquè no s'està portant i per res no tenen per què connectar amb això. I llavors, doncs, és com una doble lluita nostra.
Sí, bueno, perquè venim d'aquest món del rap, de tinc una cadena d'or que em pesa, que em penja el coll, el cotxe, les pibes i, a més, és el que col·lecciono. Llavors, com vosaltres entreu en aquest món i dieu, no, escolta'm, res de col·leccionar pibes, perquè sóc jo ara la que tinc el micro, no?
Clar, és que no és la nostra realitat. Nosaltres no podem parlar de un cotxe con un montón de pibes a mi alrededor i una cadena d'oro que me rompe el cuello, perquè és que no és la nostra realitat. Jo no puc parlar d'això perquè no ho visc, no? I jo crec que en les nostres mans està una mica pues, el que deia la Laura, no? De que les noies escoltin, o, bueno, les noies i els nois, perquè tampoc és la realitat dels nois a Europa o a Espanya, saps?
Voleu que us escolti tothom,
i que connectin d'una manera més real, perquè com tu deies, el trap al final és com una fantasia una mica d'un personatge i d'un discurs doncs, majoritàriament individualista i capitalista de vull arribar a tenir molts diners, a ser molt famós, a ser exitós, i el rap doncs, potser nosaltres ho enfoquem des d'aquesta reflexió més personal, més introspectiva i més que connecta amb aquest oient jove, de, doncs, com t'explicava, històries d'amor, malentesos amb amics, no? De sí. Xulear a los demás, és que també té una mica de tot, això.
Con mi culo en tu cara, el tiempo se para. Primero conquistaremos Manhattan, luego Cádiz y Cuba para acabar. Pero que no acabe nunca mi amor, yo no pido más. Cause we start from the bottom. A la buena o a la brava, como dijo mamá. Date cuenta, la vida son etapas. Entre el tiempo que sobraba y ahora todo el que me falta. Me lo estoy comiendo a pulso. El uso relativo de los lujos. A mí no me carguen el luto. Cada rata con su peso y cada vendio con su chulo.
De fet, el nom del vostre projecte ja vol dir moltes coses. Les niñas del corro, que es fa servir normalment per les noies que estan acompanyant allà a l'MC, no? Una mica allò aplaudint i animant, i us ho he volgut apropiar per dir, sí, les niñas del corro, espera't, que venim i som nosaltres les que tenim el micro i les que cantarem ara, no?
Claro, es que, no sé, mira, hay que poner el rap de moda otra vez, i l'hem de fer pues, des de la nostra perspectiva també, i explicant la nostra onda, no? De, no, jo no era la novia de, o l'amiga, sinó jo anava perquè m'agradava i volia aprendre igual que qualsevol noi que estava al corro, saps? I a més són niñas, no? Del pal, niñas, pequeñas, sempre és com, ai, la niña, com un poco peyorativo, no? I l'hem transformat, intentem transformar-ho, sí, som les niñas del corro.
Encontré la paz perdonándolo todo, surgida del corro para arrebatar el podio, el rap español me está comiendo mal el coño.
Clar. Sí, som les niñas, però ara som les que cantem, no?
Claro.
Perquè dieu que el rap espanyol me come mal el coño, eh?
Actores.
Expliqueu-me amb això.
És una metàfora, jo crec que...
És una metàfora, a mi no me parece una metàfora, eh? Porque muy directo.
No, sí, és bastant directa, però és com una cosa que normalment doncs, entenem més nosaltres, no? Que ens hem sentit representades de pues he quedado con tal tío y me ha comido fatal el coño. Pues llavors sí. El rap espanyol me está comiendo mal el coño, ¿por qué? Perquè mai ens hem sentit representades.
De quina decepció, perquè, no?
Sí,
del pasto me depilado.
Exacto, sí, una mica això.
It's summertime, the sun comes up, everything is possible if I'm with you, boy. That's true love. It's summertime, the sun comes up, everything is possible if I'm with you, boy. That's true love. Bang is to a remedy to help and get my people free. Bang is to a remedy to help and get my people free. Options doing bootlegs for the Japanese. Bang is to a remedy to help and get my people free. Bang is to a remedy to help and get my people free. Bang is to a remedy to help and get my people free. My only options doing bootlegs for the Japanese.
Japanese Danny, man of their smoothie, R&B's. Ya lo dijo Daniel, you don't even know me. Por si fuera poco, construí con RSX. Haremos icónico el puente como en Brooklyn, that's me.
Aquesta cançó que m'encanta, que es diu Santorini, i que parla d'aquesta doble vara, d'aquesta manera en què et sent jutjat, no? Elles que, per exemple, venen d'aquestes lluites de galls que es diuen del món del rap, suposo que encara han hagut de sentir allò, aquella aixecada de cella, podríem dir, per dir, ja ho farà bé aquesta noia? Ja se'n sortirà? Encara passa això, no?
Totalment, sí, 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 és com que constantment es necessiti aquesta aprovació masculina, fins i tot dins del rap, que és com, ok, ja sabem que vosaltres heu tingut molts més referents que nosaltres, que probablement tingueu més taules que nosaltres, perquè, doncs per això que et dic, perquè han tingut més referents, perquè sempre han estat dins de la moguda d'una forma més còmoda.
I perquè tenen, no?, l'autoestima més alta. O sigui, el fet de tenir, sí, referents, sí, i de donar, tenir una tranquil·litat...
Els reafirma.
Vosaltres,
clar,
segur que d'entrada us sentiu més exigides sempre.
Exacte, no? Sí, 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 però amb tot, amb la posada en escena, en les fotografies, sí, en la forma de vestir, és que en tot això...
Uh-huh. Sí, sempre hem de demostrar més que qualsevol tio al nostre nivell. Sempre, sempre, sempre.
I a part... És una feina en comú, que no sé com li dieu amb el protagonisme que normalment hi ha a la música, que sempre hi ha aquesta cosa individualista de espera, que jo vull ser la que faci més soroll, no?
Clar, però per això tenim el grup, en realitat. Si haguéssim volgut fer la carrera individual, l'haguéssim fet, però sempre nosaltres hem pensat que el treball col·lectiu és molt més enriquidor, en realitat, no? I si jo estic amb ella, amb un grup, és perquè penso que és la millor. Sí, és que és així.
Però creieu, saps?, que hi ha una manera de pensar en aquest sentit feminista i femenina?
Sí.
És a dir, de ser bàsicament més generosa, no?
Claro, i precisament per això és com ser dona, fer rap, nedar contracorrent dins de la joventut. I precisament, doncs això també és un nedar contracorrent, de fer un grup. Doncs quan, en una societat tan individualitzada com ara.
Mira, anem a sentir, de fet, un projecte, una cosa que no està dintre del vostre disc, però que és amb Frisis Mafia, uh-huh, i que vau fer justament amb gent de Madrid, i que explica molt bé aquestes ganes i aquestes ganes de col·laborar entre dones de diferents llocs.
Look up in the sky, it's our bird, it's our plane. That's my girl, check my game. Primero penso in dare check my ass, yeah. Escupi Milan, te di a fare il cash. Non damo plaza in su, un cabeza festival, fest. La mejor de mi quinta, no una cara linda. Con más aventuras que teenage is back, well.
Ho dèiem abans, que aquestes dones estan al Besòs cantant, treballant des de fa temps, des del 2018, i moltes vegades quan han de col·laborar ho fan amb gent de Madrid. Teniu un èxit brutal a Madrid, ompliu festivals, concerts, de tot. Sentiu a vegades una mica que la ciutat, Barcelona, us fa una mica allò, es posa una mica a l'esquena o què?
Sí.
A veure.
Sí, bàsicament perquè també a Madrid és molt rapero. A Madrid el rap mai ha mort, saps? I en realitat aquí a Barcelona és una ciutat un poquito més cosmopolita i tal, hi ha molta penya, molta cultura molt diferent, molta música molt diferent, i creiem que los promotores de los festivales o no sé qui s'encarrega de dir, pues bueno, esto se tiene que escuchar y esto no estan tant pel rap, saps? Sinó, pues, más, pues eso, pel trap, o per l'indie, ara, sí, o pel pop, o... Però Barcelona no és tan rapera com Madrid.
I és que nosaltres també ens hem criat molt amb el rap que es feia a Madrid. Llavors hem connectat molt amb aquest missatge, amb aquesta moguda, i allà s'estira molt el rap.
El exceso caprichoso supliendo faltas de gusto. En la puerta de las casas bajas rezaba un rosario. Para los que nacen sin futuro, la fe mantiene atento a los que viven esperando. Y yo desde la plaza estudiando el campo de juego. El camino se hace corto si sabes con quién andarlo. La experiencia son los viejos de mi barrio. Así si quieres sus consejos por mis temas en aleatorio. I'm getting ready for the trouble. Aquí le damos fuerza a los subienes materiales. Llegar arriba pasa a ver.
ho dèiem al principi, que allò de la, que la Mala Rodríguez cantava allò de lo mío pa mi saco, i elles canten lo mío pa mi barrio. El barrio és molt important, és el que heu mamat des de petites. Parleu això de la saviesa dels grans i també de totes les coses que heu après allà. Ella abans, la Felina, parlava del, del seu tiet, que li ensenyava aquests primers discos de Cypress Hill i tot això. Què més és barri? Sant Adrià, Bon Pastor, què és barri per vosaltres? I d'aquesta idea que parlàvem abans, no? D'aquesta lluita i, de, i també polítiques, perquè sou molt polítiques.
Sí, per nosaltres és un dels, dels pilars que tenim, i és que considerem que la part de que la família és molt important és que nosaltres potser quan els, mentre els nostres pares treballaven ens cuidaven els nostres avis. Llavors cada tarda era anar a casa dels teus avis i mentre veies la tele i berenaves el bocat amb nocilla, doncs jugaves a les cartes amb els teus avis. O, per exemple, els meus avis tenien un, una botigueta, un colmado, i jo estava allà atenent a la gent i no sé, com que comparties molt, estaves molt amb la família mentre podies estar doncs, amb amics al parc o a casa amb els teus pares. Llavors doncs, tenim aquesta xarxa, aquest pilar bastant, bastant important enfocat en la família, en no
sí,
sé.
I que el barri al final t'ensenya pues, això, no? Una mica el respecte, la comunitat, saps? La... Venim de barris que no vivim al centre de Barcelona, no? I és diferent la forma d'entendre la comunitat d'un barri del centre o de Sarrià que de Bon Pastor. És que no té res a veure, res a veure.
Quins són els valors que creieu que us ha transmès ser d'allà? Amb la vostra música, eh? O potser a la vida, o al final és tot barrejat.
Bueno, sí, tu no vas dir, al final una cosa sí. Lleva a l'altra, no? Sí. Una mica. Però això, el respecte, el companyerisme, no? El sí. Sentit comú, bueno, sí, de comunitat, de...
La lleialtat, potser. Sí, sí, sí. Això que dèiem de saber treballar juntes, hi ha un pensament molt individualista i molt de jo, lo mío, pa mi saco, no? De que tu deies, i poder compartir, fer aquest projecte entre tots, és que, no sé, a mi em sembla meravellós, i compartir-ho amb la família, i compartir-ho amb amics de sempre, perquè has de canviar sempre de... No?
Vosaltres ho heu dit que el camí tampoc ha estat fàcil, vull dir que vau pensar en començar a gravar, els estudis de gravació eren caríssims, escrivíeu allò amb una llibreta a casa, els primers vídeos són fets allò, podríem dir, el replàs de casa, el cel obert de casa, sí, sí. És a dir, amb una sabata i una espardenya, no? No hi ha opció per la gent jove? També hi ha una mica d'emprenyament d'aquesta banda?
I és que pues, nosaltres d'on som i d'on veníem tampoc teníem els mitjans que pot tenir una persona jove amb altra, com dir-ho?
Sí, ni les facilitats ni l'economia.
Mm-hmm. Sí,
perquè
justament.
Potser
justament.
Una persona...
Bueno, doncs... les dues heu estudiat carreres, però treballàveu a botigues de roba, de sabatilles...
Sí,
és
sí,
a dir
estem
que...
estudiant carreres, però demanen beques com unes loques, saps? Ese formato, no?
I això per força ha d'implicar que escrius d'una manera i escrius sobre unes qüestions que a lo millor no són tant el brilli-brilli, no? Sinó que voleu dir alguna cosa més.
Clar, 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 tal qual. I és que el que dèiem al principi dels mitjans, nosaltres sempre hem fet la de vale, anem a concert al principi, pues, 50 pavos ens donaven, i nosaltres amb els 50 pavos no ens anàvem a sopar juntes i a celebrar la vida. Fèiem a la Guardiola i 50 pavos a la Guardiola i a la Guardiola i al final pues, juntàvem 200 euros i amb 200 euros anàvem a un estudio con pies y cabeza, bueno, que ja encara no era un estudio con pies y cabeza, a gravar un tema, saps? I és una forma de treballar pues, que va una mica arrelada a les coses que hem après estant al barri, saps?
Clar. Si sempre has tingut una persona que et pugui aportar aquests mitjans o aquests diners, de dir, mama, papa, vull gravar un disc, i te'l paguen, no has viscut tot aquest procés de... Rapejant una ocupa, que soni fatal, que els temes sonin fatals, d'agafar les instrumentals d'internet, ni tan sols se't passa pel cap pagar una instrumental a algú, però perquè no tens diners, potser aquests 50 euros per tu és or. Llavors, doncs, aquest procés i aquesta mica en mica d'això, de la comuna, d'un estudi més o menys mitjà, i després hi ha un estudi professional, és un procés i ho valores el doble. Feina, i saps el que costa.
Feina de formigueta, no, podríem dir, sí. Allò de poc a poc. També hi ha un moment que reivindiqueu, que no sé, aquest terme, si us agrada o no us agrada, que és la paraula xarnegues, no?
Sí.
Expliqueu-me això.
A mi m'encanta.
Sí.
M'encanta.
És que també té una mica a veure amb tot el que et deia de la família, d'ajuntar-nos, de ser mil en una taula, perquè, bueno, ens veig així una mica.
Mm-hmm. Sí, i que és algo que sempre ho hem portat un poc com a bandera, saps? A mi m'encanta ser xarnega i dir que soy xarnega, perquè és que és la realitat, saps? És la realitat. A casa, jo parlava amb una part de la meva família en català, bueno, hi parlo en català, i amb l'altra en castellà. Per què? Perquè una part de la meva família no sap parlar català 100%, saps? I està més còmode parlar en castellà, o el meu avi venia allà amb la guitarra i m'ensenyava cançons, pues això, Enrique Morente, no sé què, no sé quan, saps? Que al final t'aporten moltíssimes coses, tio.
Sí, és que és la música, són les expressions, són els referents. Al meu avi també li agradava molt la poesia i ell era de Granada, llavors m'ensenyava tots els poetes antics que jo doncs no tenia ni idea, però... no sé, o la música, en plan, la nostra família no ha escoltat Joan Manel Serrat o no sé, o...
Lluís Llach. Lluís Sobretot Llach, Lluís sí, Llach, segur
sí.
que no.
Sí, no ens hem criat amb això, a casa.
Quina sort. Elles, si no jo no ho diria, diuen que fan trampes a les cançons. Imagina't quina trampa que ens acaben de colar aquí. A veure, expliqueu-me-ho d'aquesta cançó, d'on abogueixa aquesta cançó que es diu Perdón de Dios, i qui és aquest que canta? Perquè ara em dèieu això de la guitarra, hi ha moments en què parleu de Camarón també en aquest disc. D'on surt aquest el flamenquillo? El flamenquillo ens agrada.
Ens encanta, som uns fan...
Camela també?
No. Mi.
Ai, ai, vale.
Mi. Per la fèria, Camela per la fèria.
Sí, Camela per la fèria, ja te digo.
I això una mica, bueno, vam començar nosaltres a fer aquest tema i el vam acabar de gravar i tal i vam dir...
Ens falta fantasia. La xispa, la màgia.
Li sí. falta fantasia. I vam conèixer Moneo, que és el noi que canta, un noi d'allà de Jerez, i li vam passar el tema i li vam dir, oye, haz lo que quieras, confiamos en ti, saps? I vam, no sé, se nos fue un poco la olla parlant entre tots i tal, però sí que volíem incorporar d'alguna forma pues, aquesta part nostra, sí. no?, també, que considerem que és molt important per nosaltres a l'hora de crear, també.
Al final també portem doncs, tot aquest bagatge dins del disc d'on abogueixa de les raïces, d'aquesta família que és xarnega, que ens agrada molt doncs, tot el que té a veure amb Andalusia, i volíem posar físicament també aquesta persona.
No només això, sinó també hi ha moments, m'encanta la frase, diu, si estoy lost, pienso, what would Lola Flores do? O, llámanos las nuevas grecas. Les greques, això, Lola Flores, la Mala Rodríguez, per dir-li, no, chica, lo nuestro es diferente.
Sí.
Però, igualment, quin és aquest univers, no? Aquestes dones, la Lola Flores, les greques... Què us agrada d'elles? Què us agrada d'aquestes dones?
És que Lola Flores referente. O
sea, a veure, per què? Perquè aquí.
En realitat, perquè també les considerem... Pues...
Perquè han sigut matriarques també del sí. gènere, saps? I
són les motomamis del gènere.
Sí, clar.
La verdadera motomamis, ja ves. I que també sentim com que també estaven una mica com a contracorriente en su generació en el moment que esto ocurrió, no? Una mica. I també representaven aquestes coses que a nosaltres ens representen, no? La Lola Flores, quan habla, quan hablava...
Ara només a l'anunci de Cruzcampo.
A l'anunci de Cruzcampo. Sí.
Però
tu l'escoltes i tu te calles i l'escuches i aprendes. Vamos a escuchar a las mujeres que tienen muchas cosas que decir.
Demasiada luz para cegarnos. Estuve tanto tiempo sola que aprendí a hablar por los dos. Es el quejío el que presiona si no lo haces tú. Y si estoy lost, pienso what bullo la flores tú. No existe la paz mental pa' curar al hombre honrado. Acabé llorando soul como hizo Sam Cooke. Y si me matan que sea rápido a balazo. Me recuerden como a ellos, leyenda por mi dolor. Carraspeó la voz, el himno del barrio. Hijos de las plazas y domingos de Bermú. Prometiendo por ti, por nosotros. What you gonna do, what you gonna do. What you gonna do.
Lola Flores està claríssim. I les greques, per mi, feien una música al·lucinant. O sigui, diguéssim que van quedar en un moment doncs, malaurades per tot l'èxit i tot el que els hi va passar,
sí.
però eren unes dones molt potents.
Sí.
Falten aquests tipus de referents. Vosaltres parlàveu abans de la Gata Katana, però no sé si us ha costat trobar referents en el món del rap dones, no?
Molt, molt, molt. I més quan jugues amb aquesta fusió musical arriscada, que no és només rap, és que pues vamos a meterle un estribillo de R&B.
Sí, i volia dir justament amb el tema de les greques, que gent més talentosa, però darrere de tot el talent i de l'èxit hi ha moltes altres coses, saps? La gent està trista, la gent té problemes i al final tot explota, no? Per això més o menys anava la cosa. I en quant als referents femenins dins del rap, pues sí, ens ha costat, però perquè no tenien el focus en aquell moment. Exacte. Però tu ponte a buscar, que te vas a encontrar.
No, ni en 3.000. El que passa és que també, suposo que tu deies abans, el meu tiet m'ensenyava aquells discos, hi havia poques dones, o sigui, ben poques dones que potser ho feien, però no estaven allà, o exacte, no era el que arribava aquí al país.
Però perquè no interessava, perquè és com el que hem comentat abans, les dones hi són, ara, que els mitjans hi parlin, que els homes vulguin parlar de les dones, que això també a vegades, doncs, dir que un home se sent representat amb la música d'una dona és com, ah, però que eres un flojo, que te va el rap
más suave,
no? Sí. I és, per què? A mi m'agrada molt quan venen també homes als nostres concerts, perquè és com, ostres, si des del meu discurs, que molts cops és molt femení, molt des de la perspectiva d'una dona, un home es pot sentir representat també, és que també...
Si te'n recordes els nois de Madrid que van plorar al mig del concert plorant, jo lloro el doble.
Clar, sí, no sé, tant homes com dones. Dones, ens omple el cor moltíssim més. Per què? Perquè és un espai segur també per elles anir als nostres concerts i perquè mai han pogut anar a un concert sense ser ella les protagonistes i poder estar a la primera fila i poder gaudir d'un concert de rap.
Per què un espai segur?
A nosaltres ens passava molt a les batalles de gallos. Si estàs en un espai en el que hi ha 10 homes dient tota l'estona me folla tu madre, eres una puta, eres una tia, eres una pussy, tu no estàs còmoda en aquest ambient, ni et sents representada, ni vols formar part d'això, però perquè a part que no és el teu discurs, són atacs constantment en contra teu.
Per ser una dona, saps? Sí,
clar, i tota l'estona estan dient coses com dolentes de tu, o negatives, o que atenten sobre el teu gènere. Llavors és com, als nostres concerts pots venir perquè nosaltres no tenim aquest discurs i mai ho diríem.
Al contrari, no?
Sí, i a més, també amb el públic. El nostre públic no és aquest tipus de públic de batallero mal, saps? I no és el primer cop que nosaltres des de l'escenari, pues sí, tenemos que parar los pies a alguien, se los paramos, ¿eh? Y antes
sí,
igual.
Sí, es que sobretot els que la lien més sempre són homes i és com, por favor,
i els que són més irrespectuosos, no? Estic parlant amb aquesta noia, sí. Te calles porque no es tu momento de hablar. Quan acabi amb ella, parlaré amb tu.
Ens ha passat molts cops d'acabar els concerts, anar a parlar amb la gent, estar parlant amb noies, y que venga un noi y te digui, oye, ¿me firmas esto? Oye, muy guapo el concierto. Bueno, espérate, hay una cola, estoy hablando con estas chicas. Inconscientment, o perquè potser doncs, sempre s'han criat d'aquesta manera i han pogut fer-ho, doncs no sé, a mi no se'm cauria la cara de vergonya.
Ja, tal qual. Estan en el seu territori, no?
Clar.
Comencen a canviar les coses.
Sí.
Give it a mic, Mike, if you wanna see the magic. L'último track es un 10, pro de pose. Topa los que saben que raíces firmes no se pudren. Cuando eso no venda, ¿qué vas a inventarte? Obtienes con productos que tú no compraste. La boca la que vende se deja engañar por aire. El colega del enchufe. Que se siente cuando no estás dentro el personaje. Yo con un proyecto bajo el brazo que solo alimento. Si tú subes por contacto no quiero ese puesto. La pasta de tu papi que monta el concierto. Got a flavor. Bolsas de muertos.
Com era aquesta frase? El concierto, qui lo monta, el no sé què de tu papi, no? Aquí no el monta ningú, el concierto. O sigui, us el munteu vosaltres. De fet, teniu una llista de concerts al·lucinant, perquè Madrid, aneu a tavernes, estareu aquí al Cruïlla, Bioritmes, a Vilanova de Sau, a Alacant...
Sí.
Què feu amb tant d'èxit?
Bueno, èxit. Amb tant curro, amb tant de treball.
Es pot viure d'això? Raperes?
S'intenta.
Sí?
Però és fugaz, eh? Perquè com la música, si t'escuchen, van a tus conciertos. Si no sacas nada y no t'escuchen, pues nadie quiere ir.
M'imagino que amb el Covid es va patir molt, eh?
Sí, és que a més va ser un punt molt important per nosaltres perquè just volíem treure el disc quan va patar el Covid i va ser com, bueno, pues nos esperamos, ens ho prenem d'una altra manera, però ara de putíssima mare.
Sí, estem contentes.
Moltes gràcies a les dues, a les Niñas del Corro, la Felina Vallejo, la Laura Bonsai, i fins aviat, ens veurem als concerts.
Home,
això espero.
Això és una amenaça.
Gràcies. Moltes gràcies, Montse.
A mi ja m'ha llamado pasa vaina.
No me interesa.
Tu pilla el paquet, yo ya he tumbado la oferta, güey.
En el programa d'avui hem après que moltes raperes com Salta'n Pepa o Queen Latifah van començar a parlar de sexualitat, de la regla, i van ressignificar la paraula bitch, vaja, puta, que tant s'ha sentit a la música i se segueix sentint. Que les noves raperes com Cardi B o Nicki Minaj han canviat el missatge, han deixat de ser objectes de desig per ser subjectes que desitgen. I sobretot que gràcies a joves raperes com les Niñas del Corro, Gata Katana ja té relleu i el rap de qualitat té unes bones hereves. Mireu la llista de concerts, que aquestes mosses no paren. Aviat al Bioritmes.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Clara Ardèvol, Anna Ferrer, Susana Ortega, Els Plats, Rosa Silloé i Demsi, Montse Virgili. I acabem amb una cançó de Gata Katana, com no podia ser d'una altra manera, la gran desaparició del rap en espanyol. Una dona que tothom adorava, poeta, vaja, amb moltíssimes cares, i que va fer aquesta cançó meravellosa que es diu Lisístrata. Fins la setmana que ve, oients.
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, si más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu decepción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega Amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana, sapo y pati, parque y Hatshepsut. Invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Los invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Los invoco hijas de Eva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi y que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres